Contacte 902-020-412 o rutespercatalunya@radioestel.cat. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Francesc reivindica els dos nous sants com a models per la renovació de l'Església. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 17 al 24 de juny, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir, amb el suport del prevere que ens acompanyarà des de Barcelona. Ho actualitzarem, ens implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Radio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Radio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui Roman Jori entrevista Luis José Gómez i Jordi Badia. El Legado del Valle obre les portes a la seva continuació amb La Cruz de Saraís. Els autors tornen a demostrar el seu talent literari a quatre mans amb una novel·la extraordinària que navega entre l'època contemporània i la medieval. La Cruz de Saraís, d'RBA Llibres, a Accent, amb el patrocini de Vertis.
Bueno, doncs tal com ens ha dit la Bet, ja hem fet la presentació d'aquests dos escriptors que ja no mereixen que ja tenen només amb el seu nom la presentació, amb en Jordi Badia i amb Lluís i amb el Lluís Josep Gómez, que ja fa anys que ens coneixem per motius de treball, i bueno, han demostrat ser uns molt bons historiadors i informadors de lo que va passar fa anys a Catalunya. Per tant, doncs procedirem a fer les preguntes de rigor com sempre, Aviam, qui dels dos em vol contestar això? Per què aquesta debilitat per Uganda?
En primer lloc, moltes gràcies per convidar-nos. Per Uganda, bé, amb Uganda ens uneix una possibilitat de negoci que va sortir fa molts anys. Em van proposar portar a terme un negoci que és el que desenvolupa el protagonista de la novel·la. Aquell negoci al final va acabar amb res, vull dir, no es va fer perquè tot just o poc abans de començar-lo va esclatar la guerra entre els Hutus i els Tutsis, als anys 90, i finalment no va succeir res, però sí que comptava amb molta informació que vam traslladar al llibre.
Molt bé. Sabeu que heu escrit molt sobre l'estada dels descendents de Jesús a Europa? Ho sabeu, això? Perquè és un tema que a mi m'ha interessat molt.
Bueno,
Sí, lo hemos hecho. Era un propósito de la novela. Además, la primera parte, precisamente, de la Creu de Sarais, la Cruz de Sarais, se llama El propósito. Y era nuestro deseo, de alguna manera, trasladar dudas que había en el ambiente y datos históricos reales a nuestra nueva novela. Siempre y cuando, y lo decimos continuamente y no nos cansaremos de decirlo, nosotros no somos historiadores ni lo queremos ser. Somos, o tratamos de ser, autores de novela.
Muy bien. Por lo tanto, de vegades, quan parlem, que quan se tracta de descobrir segons quines coses de l'Església, què passa que tothom crida? Que és que seguim sempre una línia molt conservadora, o ara us sembla que amb aquest nou papa les coses s'obriran una mica més?
Bé, a nosaltres no ens toca, com deia el Luis Joni, fer història, és a dir, no ens toca fer d'historiadors, no ens toca fer de crítics de l'art i molt menys de teòlegs. Nosaltres, en base a uns fets històrics, doncs, desenvolupem una trama que novel·lem, fem ficció, i el que dius del nou Sant Pare, doncs sí, possiblement s'obri una finestra, com deia un antecessor seu, per ventilar i per portar nou aire a les passadissos del Vaticà.
Es diu que la gent ha perdut els valors. L'Església Catòlica creieu que els està recuperant?
Nosotros, yo no creo que la gente ha perdido los valores. Quizás es un problema que el mundo ha cambiado a una velocidad y las necesidades son tales que sí que hay una carencia de valores general, pero no la ha perdido la gente, la ha perdido el mundo. Y en cuanto al tema de la Iglesia Católica, y nos confesamos ambos creyentes, y lo decimos abiertamente, nosotros consideramos que realmente el Papa Nuevo está dando pasos importantes, pero que, por supuesto, en poco tiempo no puede demostrar nada y le queda mucho por caminar.
¿Per què Vareix no deixa ni un càter viu? Tan perillosos eren els càters?
Bueno, els càters són part de la ficció. El catarisme, la documentació del catarisme va quedar absolutament destruïda i això obre un ampli ventall per especular i per fer, doncs, ficció, que és el que fem nosaltres.
Molt bé. L'any 1217 no estaven superades les pors. S'havien de destruir els frescos? Tanta por encara hi havia l'any 1917, estem parlant, encara no fa 100 anys.
Bé, el que sostenim en els dos llibres és que l'art romànic una mica és una finestra, és com una parada d'imatge en la història, i el que podia haver passat, torna a ser ficció, és que el redescobrir a primers del segle XX obres d'art pintades a l'any 1100, possiblement alguns missatges que allà s'hi expressaven van quedar allunyats dels dogmes catòlics romans del segle XX. Això podia incomodar certes persones i sí, sostenim que alguns fragments podien haver estat censurats.
El cristianisme sempre ha volgut ajudar els altres. Ho veieu així vosaltres?
És curiosa la pregunta que me haces y encima me gusta que me la hagas. Yo creo que el cristianismo, independiente de lo que uno crea o deje de creer, la fe que tenga y es virtud teologal, yo creo que el valor del cristianismo es un valor social importante y que a nadie estorba.
Muy bien.
Y lo digo con esa seriedad.
Muy bien. Entonces, hay que creer, hem de pensar que l'ordre del Sant Sepulcre, de l'antic Sant Sepulcre, es podria dir que és l'actual Opus Dei?
No, en absolut. El que sí, l'ordre aquesta va ser un ordre que en el primer llibre vam inventar com una ordre maligna, una ordre maliciosa, amb unes idees confuses que els portaven, doncs, a fer el mal a la Terra per la defensa d'un bé superior. Això no és nou. I, a més, nosaltres ens pensàvem a inventar un ordre i ha resultat que entre la publicació del primer llibre i l'escriptura del segon vam veure que aquest ordre existeix, perquè algunes persones d'aquest ordre es van presentar al despatx d'en Luis Jo.
Esto es curioso, Román, y tú sabes que compartimos profesión y amores, somos ambos juristas y penalistas, y curiosamente, en mi despacho, después de publicarse el primero de las novelas, El legado del Vall, El llegat de la Vall, La Marrebea y La Magrana, se presentó una persona y me encargó un tema profesional. Fue una filfa, pero en realidad luego no me lo encargó y me habló del libro. Y luego me dijo que tenía intención y que le gustaría que de alguna manera explicáramos la existencia de una orden que entregaba y se permitía el pecar gravemente para otro tipo de valores superiores. Tanto es así y tan serio fue la cosa que llamé a mi compañero de despacho y le dije que este señor te diga lo que hay porque yo quiero que me desligue del secreto profesional para poder publicar lo que hay. Y es lo que hicimos.
Moraleja, la ficción supera la... la realitat supera la
ficció. La ficció. Sí.
Una altra vegada.
O sigui, aviam, aleshores podem dir que per vosaltres que són els càters, uns reformistes o uns aprofitats?
Unos absolutos reformistas. Eso lo digo con la misma intensidad que he dicho antes, que los valores de la Iglesia católica y del cristianismo, por supuesto, que es la génesis y el origen del catolicismo, son valores sociales importantes que a nadie estorban, ni en este tiempo ni en ninguno. La reacción del catarismo contra la Iglesia oficial establecida en el año 1200 entiendo que es interesante, más que interesante. Son vientos nuevos. Y además tienen cierto parangón con ciertas conductas actuales más que abiertas del Vaticano.
Però en qualsevol cas, nosaltres no som teòlegs, no volem sentar doctrina absolutament de res. El que sí, el catarisme, com Uganda, que em feies a la primera pregunta, com moltes coses que surten als nostres llibres, ens van molt bé per trenar una trama que al final és contemporània.
Lo que sí nos exigimos es rigor histórico.
Això sí.
A un escritor o un autor de novelas, nosotros siempre decimos que no somos escritores, somos autores de novelas y en este caso son dos y vamos a por una tercera. Hay que exigirle, no genialidad ni habilidad escribiendo, pero sí, como mínimo, rigor en la documentación. Es esencial. Por lo tanto, los telones de fondo de estas novelas son absolutamente rigurosos y documentados y sobre ese telón de fondo, ese diorama, es donde nuestros personajes se mueven con una presencia omnisciente, que es el narrador, y ellos que con sus acciones explican sus conductas.
Podem dir, és que se m'escapa, de vegades...
No et preocupis, aquí parlem tranquil·lament català i castellà.
Es pot dir que a l'Església li assusten tant els canvis, o no? Coi, això és una pregunta poder una mica reiterativa.
No sols a l'Església, totes les institucions consolidades, quan estan precisament consolidades, els espanten certs canvis, i tant que sí.
La censura artística ha sigut sempre a l'Església. Ja sabem que aquest règim espanyol ho va imitar. Podríem dir que l'Església Catòlica és l'inventora de la censura?
Francamente, me pillas a contrapía. Pie volé, que dicen los franceses. Bueno. Pues no, francamente no lo sé.
Pues
supongo que la censura es antigua como el mundo. Y que supongo que en Altamira alguien querría que aquel bisonte no hubiera sido cazado y lo plasmó en una pared.
Lo que sí es probable. Lo que sí es cierto es que la hipótesis que nosotros sostenim sobre la censura, en concret del Pantocràtor de Taüll, que és l'obra, diguéssim, més magnífica que tenim del romànic, doncs aquesta censura i tota aquesta hipòtesi està debatent-se actualment en fors de la Universitat de Barcelona i que, per la nostra sorpresa, ens van dir doncs, que no havia estat l'única de peces d'escultures i de peces pictòriques que va ser censurada doncs, perquè quedaven allunyanes del cànon.
Molt bé. Que l'Església desobeeixi el poder civil no és nou. A vosaltres sembla que us sobti, per lo que jo he llegit.
Bueno, a nosaltres no ens sobta, però sí que dona peu a entorn de dia a fer ficció i recolza molt bé les nostres històries.
I és que Romà no ens tiene que sorprender. Nosotros nos basta con plasmarlo y novelarlo.
No, bueno, però... Com que ho he llegit una mica a fondo, perquè
sí,
el
no,
tema
no, tens
és interessantíssim.
Raó, tens raó, clar que sí.
Per això m'ha sortit aquesta pregunta. I també hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, aviam quin dels vosaltres dos m'ho pot contestar. Com és que no veureu per res el Sinclair? Sinclair se suposa que és descendent directe de Jesucrist.
Sí, y de hecho ya lo hizo un escritor muy conocido que se llama Dan y de apellido Brown.
No, antes de yo lo había leído mucho antes.
Sí, amb el libro aquest de, ahora no recuerdo los autores, de Bloody...
Nosotros citamos una serie de apellidos merovingios como son de la Lune, Soleil, que es la misma rama en ese sentido. Luego pasa a Inglaterra, pues precisamente, y nosotros es una de las vías que exploramos, pues después del 1314, cuando Jacques de Molay es quemado vivo en, la, en París.
I també hi ha un personatge en el llibre que ho diu molt bé, de, que diu, diu, escolti, si tot això de la sang de Crist al final fos real, s'imagina la quantitat de gent que seria descendent de Crist perquè les generacions s'obren com un arbre,
un arbre.
I evidentment són 50 generacions que ens separa només.
Una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció. Per què poseu Enriqueta amb aquella senyora? Perquè és un nom molt quico, tu, per l'època, posar-li Enriqueta.
Bueno.
Bueno, és en honor a una persona que coneixem i que bueno, era una persona que estava també en el món de la neteja i vam voler donar-li aquesta clicada d'ull.
No us sembla que en els vostres escrits s'hauria de posar sempre un lletrat? Algú que donés, perquè no he vist que hi hagi ni cap advocat ni cap notari.
Home, advocat sí que hi ha un.
I notari en
en Gomis.
I notari en el primer hi ha un notari una notària.
El primer hi ha una notària.
Sí,
primer.
tens raó, això és veritat.
Hi ha una cosa que m'ha cridat també molt l'atenció. Teniu alguna cosa a veure amb la família Collvinent?
És una altra clicada d'ull.
Ah, perquè jo és que els conec, com que els conec personalment, els Collvinent.
Bueno, no sé si parlem dels mateixos.
Sí, perquè sí. Supongo que hi ha diversos. Sí.
Bueno, és una família que hi ha catedràtics, hi ha advocats, venen de Menorca, eh? Avui en dia hi ha seguidors dels càters encara o no?
I tant.
Sí, basta, y además es un viaje más que recomendable, basta darse un paseíto por el sur de Francia, por la Ariège y la zona de... para ver que cuando te explican y te hablan sobre el catarismo, no te hablan como un fenómeno histórico muerto, te hablan como algo vivo, es más que curioso verlo, pero nadie te lo reconoce, es una cosa muy especial y vale la pena observarlo, sí que es cierto.
Pero no es un movimiento como han sido los luteranos.
No, ni muchísimo menos. Además, el fruto que han dado unos y otros es distinto. El fruto del cátaro está en la leyenda, en la especulación, y el luterano tiene una base real en la actualidad.
Sembla que heu conegut a molta gent, pastors, policies, capellans. Heu tingut que prendre moltes notes, no?
Bueno, aquests darrere o abans d'aquests llibres hi ha 7 anys d'investigació i de parlar amb molta, molta gent, sí.
Mira, ves, ahí tengo una mochila y una Moleskin. Y perdonad por la publicidad. Y la pluma no para de tomar notas. Es esencial, insistimos, y retomando lo que te hemos comentado, Román, al principio de la entrevista, es esencial documentar los temas correctamente. Yo, como tú, somos los dos abogados de profesión. Odio que en una novela haya inexactitudes jurídicas. Si la traslado al plano médico, al plano geográfico, o cualquier cosa, me parece que es esencial que esté documentada. Es lo mínimo que se puede exigir a una persona que pretenda escribir.
Hi ha una cosa que penso que, a part de pintoresca, és bonica, no? Però, ara direm que és bonic un assassí, però un assassí espanyol criat en un barri de Belfes no és una mica retorçat, eh? Li heu tingut que posar molta imaginació, no?, per arribar a aquest nivell.
Sí, amb aquest personatge i amb alguns altres.
Sí, i, además, és curiós, ese personatge nació así por un problema idiomático. Necesitamos un asesino criado en Belfast, ultracatólico, que, además, tuviera facilidad de gatillo, pero que, a pesar de eso, se podía expresar en castellano correctamente con los demás y, además, hablar inglés. Frente a eso buscamos, pues, una ubicación, un viaje...
És a dir, quan ja teníem el personatge conformat, vam dir, aquest home hauria de saber anglès.
Claro.
Todo ens ho podem fer?
Vamos a ponerla a vivir en Belfast un tiempo y el hombre está en el IRA con su comandante de brigada y es eso. Pero muy bien apuntado, felicidades.
No, es que em va fer molta... va ser una curiositat.
Vamos a decir que primero surge el personaje y luego surge la dificultad o el escollo idiomático.
La necesidad de
que hable inglés momento,
para moverse bien por Uganda.
Lo ubicas un tiempo allí. Exacte.
Bé que trieu sempre els professors amb una lupa, el cas de Fesvitz Kenan, és que, vamos, és una persona que se l'ha tingut que anar a buscar, però, bueno, d'esbrinar molt, no? És així, això? Heu tingut que esbrinar molt per arribar amb aquest personatge, el Fesvitz Kenan?
En quant al cognom, el nom i el cognom, o en quant
no,
a
cognom
la seva
i la seva personalitat?
Bueno, de fet, com el Salmandur Rushdie, doncs hi han personatges de l'est que, com el nostre, estan amenaçats, estan protegits per dir certes veritats en algunes religions que senten incòmodes.
Molt bé. Aviam, també esteu sempre a l'edat mitjana davant d'un déu de temor, mai d'amor. No he vist en la vostra novel·la un déu d'amor. Bueno, clar que ens situem a l'edat mitjana. És per això, realment?
Efectivament, efectivament. A l'edat mitjana el déu era el déu de la por.
Antigament a l'Església hi havia molta gent. Seria perquè era un modus vivendi i ningú s'atrevia a discrepar?
Hombre, vamos a ver, eran otros tiempos.
Eso seguro.
Eran otros tiempos. ¿Qué decían? O tempora o mores, que decían. Pues o tiempos o costumbres. Eran unas épocas, había otros conocimientos, otras cosas, y yo entiendo que el Dios actual es un Dios de amor.
Claro. Muy bien. ¿Quina manía hem destruir l'art, aquest senyor, el Josep Ferreró?
Hem destruir, perdó?
A destruir l'art.
Sí.
He creat un personatge que té mania en destruir l'art.
I escolta, això està plenament documentat,
això
Roman.
Està ara debatent-se en el fors, sí. Fors universitari.
Per la nostra sorpresa.
Sí, sí, sí.
S'ha parlat molt de l'antipac.
I perdó, això, no, com deia abans, ens va sorprendre que ens diguessin que no solament havia passat on creiem que va passar, sinó que ha passat a tota Espanya, i mutilacions d'obres d'art escultòriques i pictòriques amb una missió que se'n deia l'ESI. L'erosió sistemàtica i intel·ligent, la van batejar així i anaven doncs, mutilant i censurant certs fragments d'obres d'art.
Y en ese punto concreto, Román, y disculpar la interrupción,
no, por favor.
Y me refiero al tema del encalado de una obra como es el Pantocrator de Sant Climent.
Després d'haver estat l'Església declarada Monument Nacional...
Fue encalado deliberadamente y voluntariamente y un acta de l'Institut d'Estudis Catalans que lo refleja perfectamente.
I, a més, ens assenyala l'autor, és a dir, això no és ficció.
Sabem, és un hecho.
Sabem que entre el 1907 i el 1916, el rector de la Vall, un cop l'Església estava declarada Monument Nacional, va encalar l'obra i la va tornar a tapar amb el retaule. Quan es va tornar a recuperar, faltaven fragments.
Oh, ja.
I comunicó a Barcelona. Muerto el rector...
Ho podem demostrar amb actes de l'Institut d'Estudis Catalans, amb cartes del senyor Pijuan a Puig i Cadafalch. Tenim la documentació.
I muerto el rector, ja poden subir ustedes a desencalar. ¿Te imaginas, Román, encalar un Guernica?
Sí, me parece una salvajada. Em sembla una salvatjada.
I el que diu ell, la carta que diguéssim que és més singular és aquesta. Quan el mossèn Ferrero escriu a l'Institut d'Estudis Catalans i diu, escolti'm, ja s'ha mort el senyor rector.
Ja
ara
pujar.
Ja poden pujar a recuperar el que hi havia. És a dir, que qui hi havia darrere del senyor rector que ni els polítics d'aquí de Barcelona, que estem parlant del Puig i Cadafalch, s'atrevissin a anar a recuperar-ho fins que no es va morir.
Carai. Es parla molt de l'antipapa. Per què creieu que es parla tant de l'antipapa? Hasta vosaltres en parleu. És que és una moda, això?
Això és ficció, també. Surt de les profecies de Malaquies i no té més... No va més enllà. Vull dir, és un apèndix de la història. No té cap...
Y insistimos, se trata una novela contemporánea con crímenes, con violencia... y con capítulos históricos, y que nosotros nos limitamos a novelar con más o menos habilidad.
És més, en la novel·la, la persona que esmenta l'antipapa, que segons les profecies de Sant Malaquies correspondria a l'actual, diu textualment, més o menys, diu que més enllà d'antipapa, ell creu que serà la regeneració de l'Església.
Molt bé. Sempre hi ha capellans catòlics disfressats per tot el món. És per això que parleu del pare Pasquale?
Ah, no, para Pascual es un guiño absoluto. Es una persona que aparece en Siria, que cuida el monasterio y que tiene... Bueno, es la otra cara. Los templarios se respetaba siempre en un solo caballo, dos templarios. Bien, es otra cara del templarismo. El guerrero con el arma en la mano como caballero y el que cuida... Uno cuida los cuerpos con su habilidad con el arma y el brazo armado y el otro cuida las almas, que es un sacerdote templario porque lo sabía.
Y es curioso porque allá a Siria doncs, hi ha un monestir que es el... No, es italià.
Oi, és italià.
Deir Marmusa.
Sí, el monestir de Deir Marmusa, on es van descobrir ara, bueno, fa 30 o 40 anys, es van descobrir uns frescos coetanis amb els dels Pirineus, però amb missatges diametralment diferents.
Costa molt veure un capellà que sigui un primer espasa, oi, al segle XVIII? O havia de ser un templari, a la força? Però els templaris eren monjos, no eren capellans. Bueno, és la informació que jo tinc. Evidentment, vosaltres esteu més documentats
no,
que jo.
De hecho, el templarismo tenía una serie de... Tenían los sargentos de armas que aspiraban a caballeros y todos eran religiosos. Y los sacerdotes... Nosotros somos de la Salle Bonanova.
Sí, ya lo sé.
En la Salle Bonanova teníamos hermanos de la Salle, pero la misa, lógicamente, la da un sacerdote autorizado para hacerlo. Con el templario pasa igual. El templario había caballeros templarios, hermanos legos, había también sargentos de la orden que aspiraban a ser caballeros, y había sacerdotes, como el padre Pascual, que eran sacerdotes templarios que no empuñaban las armas.
Pues muy bien. Bueno, pues aquí hem tingut aquests dos companys, tant el Jordi Badia com el Lluís Gómez, han escrit una gran novel·la, jo penso que l'hem de llegir tots, jo us la recomano, jo l'he llegit, he disfrutat molt, i bueno, pues ara per quan el pròxim llibre?
Bueno, el tenim al forn.
Posem entre 6 mesos, un any, per presentar-lo a l'editorial.
Bueno, doncs molt bé. Hem estat encantadíssims de tenir-vos aquí. Res més.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Roman.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per Fundació Abertis.